Notícies Vespre. Karen Madrid.
Nova aturada avui a les escoles catalanes, en aquest cas per protestar contra la sentència del 25% de castellà a les aules. La mobilització, però, ha estat més aviat discreta després de 3 dies de vaga la setmana passada. Aquesta tarda, 400 persones s'han concentrat a plaça Sant Roc, que se sumen al centenar d'aquest matí. Un dels docents concentrats, Francesc Collado, ha apuntat les raons d'aquesta protesta.
S'han ajuntat aquests dos factors, aquesta imposició i alhora la realitat lingüística del nostre país, que cada dia surten més dades conforme el català és una llengua en retrocés i que el seu ús social està desapareixent a marxes forçades. Per tant, creiem que és una mesura totalment imposada i que no té fonaments en cap cas ni pedagògics ni lingüístics, sinó que és un altre pas més per desarticular al nostre país i la construcció nacional.
Des dels sindicats consideren que el govern s'han rentat les mans i no ha protegit ni la immersió lingüística ni el professorat, que està disposat a desobeir la sentència del TCJC. Arxivada la investigació entorn la compravenda de l'Artèxtil, la Fiscalia ha pres la decisió no veure-hi indicis de delicte, segons ha avançat avui el diari El Periódico. Per contra, apunta que la gestió de l'operació per part del govern municipal anterior va ser deficient. Territori accepta la proposta de Fem Vallès de connectar l'R8 de Rodalies amb les línies de ferrocarrils del Vallès. El departament ha acceptat 2 dels 4 nodes que proposa l'entitat ubicats a Sant Cugat. Manel Larrosa, portaveu de Fem Vallès, defensa els beneficis que suposaria aquesta connexió.
El volum d'intercanvis que facilitarien aquests 4 nodes seria mirar-se la xarxa ferroviària com si fos una xarxa de metro. Tu imagina't que les línies de metro de Barcelona no connectessin, si fossin totes independents una de l'altra, seria un drama. Doncs aquí, més amb construcció d'algunes andanes més, aconseguiríem tenir aquests nodes. És a dir, són solucions que en principi n'hi ha una part que és relativament senzilla.
En esports, el Sabadell ha tornat a la feina a Sant Oleguer amb la novetat d'Òscar Rubio. El lateral lleidatà ha fet part de l'entrenament amb el grup i podria reaparèixer a San Fernando després de 5 setmanes fora de combat. Per contra, el Fred Planas segueix fent treball de gimnàs per recuperar-se de la seva pubàlgia. Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell, a l'AP7. 5,5 km de retencions a Barberà en sentit nord i 2 km més en aquest municipi, en aquest cas en sentit sud. Pel que fa a la B30, 2 km més a Barberà en sentit sud i 2 km a Sant Cugat en sentit nord. Pel que fa ja a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els 2 sentits.
El temps.
Ara tenim 12 graus a Sabadell, un grau més que ahir a aquesta hora. Més o menys segueix l'estabilitat. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bon dia. Continua plovent cap al litoral central, també cap al Camp de Tarragona. És una pluja feble que està afectant cap a aquesta zona del Costanera i s'espera que vagi a menys durant aquestes properes hores o ja durant aquesta immediata hora. A la resta del país sí que tenim el cel força ennuvolat, però no està plovent i sobretot aquests núvols són més compactes cap a la meitat est del territori. En canvi, cap a la meitat oest hi ha més ullades de sol, igual que també a punts del Pirineu. Aquest sol també permet que les temperatures es vagin recuperant i a hores d'ara tenim valors de 14 i 15 graus en aquests sectors també del Pla de Lleida i en punts del Prepirineu com també de les comarques de Girona. En canvi, allà on tenim el cel tapat i a més també ja està precipitant, tenim una temperatura que es mou entre els 10 i 11 graus. S'espera que durant la tarda mantinguem el cel variable amb la presència d'alguns núvols, amb algunes clarianes tímides, amb més estones de sol cap a la zona més del Pirineu, també cap a les comarques de Girona, i de cara a aquesta propera nit i sobretot durant el dia de demà tornarem a parlar de la presència de força núvols i amb precipitació sobretot cap al sud del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Nova jornada de protestes de la comunitat educativa. L'escola torna a estar de vaga aquesta vegada per protestar contra la sentència del 25% de castellà a les aules. Si al matí es manifestaven un centenar de persones davant de l'Ajuntament en contra d'aquesta normativa, aquesta tarda hi ha noves convocatòries en aquest mateix emplaçament. Ja hi tenim el nostre company Pau Durant. Bona tarda, Pau. Quin èxit ha tingut?
Bona tarda, Karen. Doncs mira, aproximadament et diria mig miler de persones que s'han concentrat aquí a la plaça de Sant Roc. No fa ni 10 minuts que s'ha llegit el manifest, amb tothom amb rotllana, com es fa a les escoles, de fet, en aquesta plaça de la ciutat, i ara ja estem en aquell moment en què estan les pancartes a terra i s'està començant a recollir per tornar cap a casa. Hi ha hagut diferents cites, alguna gent ja era aquí des de les 6 de la tarda, es veia molt clarament que anaven arribant grups de diferents escolars, perquè venien les famílies juntes des de diferents direccions, entrant cap a la plaça, i a 6:45 és quan ha arribat el gran gruix. A partir d'aquí, ja et dic, s'ha juntat un mig miler de persones aproximadament en aquesta convocatòria feta per l'USTEC, la Intersindical, el COS i el Sindicat d'Estudiants. Han defensat el model d'escola en català, pública, i argumenten que no cal posar percentatges a la llengua, ja que els infants són competents en les dues oficials. Demanen també al conseller d'Educació, Josep González Cambray, que posi el departament al capdavant de la defensa de la immersió lingüística, ja que ara mateix senten que s'ha deixat els professors desprotegits. Els mestres consideren que la immersió té un valor cohesionador. Per exemple, Salut Colomer de l'Institut Vallès demana que el departament faci que les classes es facin en català.
Perquè creiem que la immersió lingüística és una eina cohesionadora de la societat tota catalana, de classes i de tot tipus d'origen, per això ens hi posem, i també ens agradaria no només oposar-nos a aquesta sentència, sinó que el departament i qui sigui faci complir, que no la sentència, sinó que les classes es facin en català.
Colomer alerta que mentre el català no estigui present als mitjans de comunicació, xarxes i videojocs, el panorama és complicat. A més, Manuel Vázquez, del sindicat USTEC, ha dit al Cafè de la Ràdio que l'escola segueix patint retallades i el tema lingüístic ho amaga.
De vegades, en tot això, s'acaba fent també una cortina de fum per retallar els problemes de fet de l'escola catalana, que són les retallades, la manca de recursos, el que no se destina un 6% del PIB, en quant a un model lingüístic que porta funcionant molts anys i que tenia tot el suport de les pròpies associacions de veïns, que és un model d'èxit.
Alguns pares ens han dit que la imposició del 25% no té fonament lingüístic, ja que és el català el que retrocedeix segons les dades, i així tot els professors no creuen que el govern català acabi desobeint la sentència i temen que seran de nou els docents qui ho facin i en pateixin les conseqüències.
Gràcies, Pau, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
La Fiscalia dona carpetada a les diligències per la compravenda de l'antiga fàbrica tèxtil per part del quadripartit. El Ministeri Públic ha decidit arxivar la investigació no veure indicis de delicte. No obstant això, i segons ha avançat el periòdico, la Fiscalia sosté que la gestió de l'operació per part de l'executiu d'aleshores liderat per l'alcalde Matías Serracant de la Crida va ser deficient. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les diligències que ara la Fiscalia ha decidit tancar recullen que l'Ajuntament va comprar, amb l'aval del secretari municipal i tots els tècnics, l'art tèxtil per 3,2 milions d'euros, una quantitat 6 vegades superior a la que els anteriors propietaris, el clan Jodorovic, havia pagat per l'immoble de la Gran Via, 500.000 d'euros. D'aquí que, malgrat l'arxivament, la Fiscalia posi el focus en una gestió deficient per part del govern quadripartit. En aquest sentit, la portaveu de la Crida per Sabadell, Nani Valero, demana que es vagi fins al fons de la qüestió per saber si es va fer alguna cosa malament a nivell administratiu.
Nosaltres el que sí que voldríem saber també és on hi ha hagut el dèficit administratiu, en quina part, en la concursal, en la que sigui, i en quin moment s'ha fallat. Per tant, per nosaltres, insistim, és una molt bona notícia l'arxivament d'aquesta causa i, en tot cas, doncs, si s'ha d'esbrinar si hi ha hagut algun dèficit administratiu en la part que sigui, doncs estarem també al cas.
També s'ha mostrat satisfet per la decisió de la Fiscalia el portaveu i alcaldable d'Esquerra, Gabriel Fernández. Ha carregat durament contra el PSC per haver volgut fer, ha dit, una campanya de desprestigi contra Matías Serracant, alcalde en el moment de l'operació, i Juli Fernández, aleshores tinent d'alcalde.
I estic molt content també del punt de vista personal per persones íntegres i honestes moralment, com el Juli Fernández o el Matías Serracant, que una altra vegada més han tingut que suportar tot tipus de calúmnies i especulacions d'aquestes que només busquen poder desfenestrar a persones que, en aquest cas, dos exalcaldes honorables,
La investigació arrenca quan els Mossos d'Esquadra inclouen la compra de l'art tèxtil el 2018 per part del quadripartit en una causa per presumpte blanqueig de capitals per part de la família Jodorovic. Segons la policia catalana, l'operació per la qual el clan s'hauria embutxacat 6 vegades més que la inversió inicial feta hauria servit per blanquejar diners provinents de negocis criminals.
El ple municipal aprova una modificació de crèdit per invertir 8,6 milions d'euros del superàvit del 2021. Segons gairebé 2 milions d'euros es destinaran a contractacions temporals de personal i 1,2 milions serviran per comprar subministraments elèctrics. Un altre dels paquets importants per valor d'1.100.000 euros anirà a compensar el contracte de la neteja viària i la recollida d'escombraries per l'augment de preus. Ho ha presentat la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González.
1.122.000 per fer front a la revisió d'IPC prevista al contracte de neteja viària i recollida. Com saben, l'exercici 21 ha tancat amb un percentatge molt superior al que es podia haver previst tan sols fa uns mesos.
Quines altres partides hi haurà? Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. 800.000 euros aniran destinats a prestacions socials, 600.000 a l'àrea de promoció econòmica, 460.000 a cultura i 287.000 per dinamització comercial, com ara la campanya de Nadal. També destaquen els 181.000 euros per condicionar el gimnàs municipal i els 165.000 per cobrir el dèficit que ha tingut el 2021. L'oposició critica que es tracta de projectes ordinaris que es financien a través del superàvit i que això vol dir que el govern no sap planificar. Escoltem José Luis Fernández, de Ciutadans, Elia Soriano Costa, d'Esquerra, i Ana Lara, de La Crida.
Aquí hay gastos de estructura ordinarios. Lo único que es más o menos extraordinario se hace quitándolo de otra cosa, que es el gimnasio municipal. Por lo tanto, aquí la única cosa que tenemos es la típica costumbre de no presupuestar de manera realista.
Jo aquí em sap molt greu, però la línia de ciutat són ajuts, són pedaços, però no acabo de veure.
Són coses que estaven ja tan previstes que no hi ha una justificació per escrit. Es diu que es necessitarà més, però no justifica de cap manera.
Les tres formacions s'han abstingut. L'única força de l'oposició que hi ha votat a favor és Junts, com és habitual. Lluís Matas ho justifica per les inversions que han aconseguit en els programes que lideren.
Preveuen accions per tal d'impulsar la capital de la cultura catalana, el 24, que serà un colofó d'una sèrie d'activitats que donaran dinamisme a la ciutat i el sector cultural molt més per la crisi recent. Poca retruc alimentarà altres projectes de ciutat, com comerç, restauració.
El 2021 hi va haver un superàvit de 33,5 milions d'euros, 17 s'han destinat a compromisos adquirits en exercicis anteriors i avui se n'han mobilitzat 8,6. La resta es guarden per compensar els efectes que puguin tenir el canvi en les plusvàlues.
El Departament de Territori ha acceptat en part la proposta de Fem Vallès per connectar la línia R8 de Rodalies de Renfe amb les línies vallesanes de Ferrocarrils de la Generalitat, tot plegat amb l'objectiu de millorar la mobilitat a la comarca. Pol Juera, bona tarda.
Bona tarda. Des de Territori veuen amb bons ulls la construcció de 2 dels 4 nodes que demana l'entitat. Estarien ubicats a les estacions de Volpelleres i Hospital General de Sant Cugat i, amb poc pressupost, suposaria una millora de la connectivitat vallesana. Ho ha apuntat Manel Larrosa, portaveu de Fem Vallès al programa El Cafè.
No val la pena fer una estació complexa. Fem 2 andanes i un ascensor i amb això guanyem milions de viatgers, perquè es tracta de milions. Nosaltres ho hem calculat, perquè tenim dades estadístiques de com es mou la població a dins del Vallès i les xifres són espectaculars. Entre altres coses, l'R8, que és l'única línia de rodalies que no és radial a Barcelona, ha sigut la que ha crescut més de totes. És a dir, amb aquest servei que no comunica amb res i que té un comboi alhora, resulta que ha crescut més que totes.
Els altres 2 nodes que proposa Fem Vallès estarien situats a Barberà i a Santa Perpètua, però requeririen més infraestructures perquè les vies no coincideixen. D'altra banda, des de l'entitat també reclamen una nova planificació de les línies d'autobusos ja existents a la comarca per millorar la interconnexió de les línies i facilitar l'intercanvi amb el tren.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
L'Associació Vallès Amics de la Neurologia compta amb una nova directora general que pren el relleu de Lídia Gil. Anna Soler assumeix el càrrec després de 20 anys treballant a l'Ajuntament de Sant Cugat i tenint una relació regular amb l'entitat sabadellenca. Segons ha expressat en declaracions al Cafè, confia que aquesta experiència en l'administració pública ajudi l'avant a assolir els nous reptes que s'ha fixat, els de créixer en prestigi, usuaris i finançament.
L'Avant ja és un referent, però crec que encara ha de ser més un referent a nivell de l'atenció a persones amb malalties neurològiques i les seves famílies. Ha de ser un referent a Sabadell i ha de ser un referent al Vallès. Crec que això és molt important. I perquè sigui un referent, doncs cal que molta més gent conegui l'Avant, cal ampliar el nombre de persones sòcies, el nombre de persones a qui donem servei, i també cal ampliar el nombre de persones o empreses que col·laboren, és a dir, cal ampliar el finançament.
Soler també vol fer més difusió del petit Avant perquè arribi més famílies i centres educatius. D'altra banda, la nova directora general de l'entitat també destaca la importància de comptar amb nova seu a Terrassa.
Avui també és notícia.
Nou accés de doble sentit per la via Augusta a la zona d'aparcament de l'Eix Macià. El solar de terra, situat entre les avingudes dels Paraires i Lluís Companys, està accessible per aquest nou punt, després d'invertir-hi més de 23.000 euros. El tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, destaca la importància d'aquesta actuació.
Estaven els accessos per on eren els passos de vianants. En aquesta actuació el que volem és donar seguretat als vianants i posar de relleu de que l'accés ha de ser per una altra zona, directament, tindran aquests dos accessos des de Via Augusta i el que hem fet també és l'arranjament de les voreres, que s'havien fet malbé per el pas rodat dels vehicles.
S'han destinat a peces de gual i rampes de formigó, la instal·lació d'un pòrtic d'accés amb senyalització pel límit de Gàlib, la reparació de les voreres adjacents, pilones i un cavalló de terres en el límit de la plataforma superior del solar. En successos, nou robatori a la Rambla. Aquesta vegada els lladres han escollit la botiga Xiaomi. Segons ha pogut saber aquesta emissora, els propietaris dels locals sospiten que els lladres han entrat amb l'ajuda d'un martell pneumàtic. Es desconeix el valor dels objectes sostrets, tot i que els lladres s'han emportat diversos elements electrònics de la botiga. I la Policia Nacional desarticula una banda dedicada al tràfic de drogues a Badia, Montcada i Barberà. Hi ha 9 detinguts i la policia ha decomissat 36.000 euros, joies i armes blanques en el registre de 9 domicilis i un local. En l'operació s'han intervingut plantacions de marihuana i altres substàncies com ketamina, anabolitzants, cocaïna o haixix. L'Orquestra Simfònica del Vallès no podrà comptar amb el pianista ucraïnès Danilo Sayenko per al triple concert de Beethoven previst per aquest cap de setmana al Palau de la Música i a l'Auditori Enric Granados de Lleida. El conflicte bèl·lic entre Ucraïna i Rússia ho ha fet impossible malgrat els esforços realitzats per l'OSB, ho ha apuntat el seu gerent Òscar Lanuza.
Hem estat en contacte des d'aquest primer moment i hem anat fent seguiment. Hem estat intentant gestions tant a nivell de consulat com a nivell de govern de Catalunya i s'han intentat gestions pel seu compte amb les cartes de compromisos que tenia, però tot ha estat infructuós. Podem entendre perfectament que en aquests moments tant els governs com els cossos consulars tenen urgències molt més grans. La llau de refugiats estan gestionant i enteníem que era difícil aquesta excepció.
Amb tot, el pianista lleidatà Bernat Bunjorn substituirà Sayenko. Sota la direcció del violinista serbi Gordan Nikolic, estarà acompanyat de la cellista Selin Flamen.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Ucraïna denuncia les condicions infrahumanes de les 100.000 persones atrapades a Mariupol. El president Volodymyr Zelensky assegura que no tenen ni aigua, ni menjar, ni medicaments. Precisament avui s'havia d'obrir un corredor humanitari en aquesta ciutat que continua assetjada per les forces russes, però de moment aquests civils no han pogut ser evacuats. A més, Ucraïna ha denunciat que Rússia ha capturat un comboi amb ajuda humanitària que es dirigia a aquesta ciutat. I avui precisament es compleix el 28è dia de la invasió russa a Ucraïna i el Kremlin continua pressionant Europa amb el subministrament de gas. Vladimir Putin obligarà els països que ell ha denominat hostils a pagar el gas en rubles, de manera que Gazprom batarà euros i dòlars. I a tot això, Brussel·les ha anunciat la mobilització de 3.400 milions d'euros dels fons europeus perquè els estats membres acullin refugiats d'Ucraïna.
Esports.
Òscar Rubio ha estat la principal novetat en el retorn a la feina del Centre d'Esport Sabadell. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El lateral lleidatà ha fet part de la sessió amb el grup a Sant Oleguer i el seu retorn cada vegada està més a prop després de lesionar-se fa 5 setmanes al Albacete.
Sí, per contra, el Fred Planas ha seguit fent treball de gimnàs pels problemes de pubatge que arrossega. L'encarregat de comparèixer avui en roda de premsa ha estat Aaron Rey, qui ha admès haver-li donat moltes voltes a l'ocasió fallada contra el Castilla i que hauria significat l'1-0.
Como leía y decía mucha gente que si llega a ir para adentro cambia el partido y bueno, sí que es verdad que te pones por delante y nosotros somos un equipo que cuando nos ponemos por delante es difícil tener un marcador y bueno, no te voy a decir que no, que sí que le di varias vueltas.
Tot i estar novament més a prop del descens que no pas del play-off, amb el 0-6 de la nova Creu Alta, el mitjapunta gallec no renuncia encara a fites ambicioses aquesta temporada. Tot passa per començar guanyant al camp d'un San Fernando del qual no guarden bon record després del 2-3 de la primera volta.
Es un partido atractivo que nos queda en la espinita de la ida, que no nos logran en 20 minutos levantarnos el partido y vamos con el partido preparado, con la mente puesta en traernos los 3 puntos y ya te digo, volver a la senda de la victoria.
A 3:15 del migdia de diumenge arrencarà el San Fernando Sabadell amb la prèvia des de mitja hora abans al Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell.
El Sabadell femení inicia diumenge la lluita per la salvació. Les arlequinades comparteixen grup de permanència amb el Girona, el Manu Lanzarote i el Fundació L'Hospitalet. Adrià Royo, bon vespre.
Bon vespre. Dels quatre, només l'últim baixarà. L'estrena serà contra l'equip riberenc, el principal rival directe. Marc Gabriel, entrenador del sènior femení del Centre d'Esports, creu que és un dels grups més durs dels quatre que hi ha preferent femenina.
Crec que és un dels grups més complicats, però al final ens hem de centrar en nosaltres mateixes, en les capacitats que tenim, tenint en compte que tenim grans rivals davant, però confiant en la nostra idea de joc i en la nostra filosofia.
L'estrena serà diumenge a 12:45 a Pubilla Casas.
La preferent juvenil viurà una situació ben curiosa. El Sabadell pot donar un cop de mal mercantil i també la inversa.
Al grup 3, els graciencs pujaran si sumen més punts dissabte a Igualada que el Sant Cugat l'endemà diumenge contra el Sabadell B. Marc Xalabarder, entrenador mercantilista, reconeix que seria més especial celebrar l'ascens al camp.
Seria el nostre somni, no?, fer celebrar-ho aquí a casa amb la nostra gent. Els nostres jugadors porten molts anys aquí al club i crec que per ells on seria més especial. Però també ho és especial celebrar-ho una jornada abans. Ens fa il·lusió celebrar-ho aquí, però si no és aquí, ens és igual.
Si es manté la distància de 21 punts a la pròxima jornada, sí que dependran d'ells mateixos per pujar a casa, just contra el segon, el Sant Cugat. A l'altre grup, el Sabadell C és líder, però només té un punt de marge sobre un Parets que, com deies, curiosament, jugarà al camp del mercantil B.
Quico Díaz torna 2 anys després a una banqueta. L'ex del Sabadell Nord, entre molts d'altres, és el nou tècnic del Barberà Andalucía, segona catalana.
L'entrenador sabadellenc compartirà grup amb la sabadellenca i també objectiu, la permanència.
En un reto un poco complicadete, porque el equipo está en zona de descenso, en una dinámica un poco complicada, pues son ya 13 partidos seguidos los que llevan sin ganar y bueno, el reto está ahora en intentar cambiar la mentalidad de los chicos.
Ahir, primer entrenament, al municipal Antoni Serra de Barberà del Vallès, l'estrena diumenge a les 12 en un duel directe de la zona baixa al camp del Canyelles.
El futbol sala Sabadell femení va patir aquest cap de setmana un cop dur a les seves aspiracions de permanència. Les arlequinades van perdre per 4-1 contra el Ripollet i van malbaratar l'opció de sortir del descens.
Les de Xavi Muñoz van deixar escapar l'opció d'agafar aire respecte al descens en perdre contra un rival que abans del partit estava empatat a punts amb les arlequinades. El tècnic de la Sabadellenques admetia que, tot i haver preparat bé l'enfrontament, no van fer un bon partit.
Portem partits competint al nivell contra grandíssims equips, equips de la part alta. Vam empatar Copa contra Caldes, remuntant un 2-0, bueno, un 0-2, puntuant contra els dos equips de Saragossa, i tenim una molt bona dinàmica de joc, però el partit de dissabte, a nivell mental, no vam estar a l'alçada, i ens va afectar molt a les cames, i no vam donar el màxim a nosaltres mateixos, i aquí està l'explicació de la derrota.
El futbol sala Sabadell femení és 13 a 3 punts de la salvació, que marca el mateix Ripollet. Aquest pròxim cap de setmana rep a Cal Balsac a un altre rival directe per la permanència, el Sala Zaragoza. Muñoz assegura que no renuncien a res per mantenir la categoria.
Queden 9 partits, queden molts partits encara de la nostra lliga, entre cometes. Després hi ha partits que no són de la nostra lliga, però són d'equips que potser ja no tenen aspiracions en els seus objectius de la temporada, i aquí equips ja es deixen anar, o sigui, queda molt, no podem pensar així. A més, és això, el Ripollet ara està a 3 punts amb el gol de baratge a favor, però, ostres, són 27 punts en joc, no passa pel nostre cap renunciar a res.
Aquest duel de la part baixa arrencarà dissabte a les 6 de la tarda a Cal Balsac.
En futbol sala masculí, el Club Natació Sabadell va avançar de ronda a la Copa Catalunya i al guanyar la pista de l'Olímpic Floresta.
Els d'Arnau Casabon, que van ser repescats a la competició després de l'alineació indeguda del Montcada, van batre ahir a l'Olímpic Floresta per 1-3 amb hat-trick de Víctor Cecília. El pròxim rival dels nedadors a la Copa Catalunya serà el Jesús Maria Sant Gervasi de tercera divisió, que va eliminar el Montseny.
La pista coberta acull aquest cap de setmana el Campionat d'Espanya Sub-16 d'atletisme. La Joventut Atlètica de Sabadell és l'organitzadora de l'esdeveniment.
Els atletes de la JES arriben a la cita després d'aconseguir bons resultats als Campionats de Catalunya celebrats fa una setmana. Juanma Prieto, secretari de l'entitat, es mostra il·lusionat amb la cita.
És un campionat il·lusionant. Pensem que és la primera categoria que disposa de Campionats d'Espanya. Serà a casa. Per nosaltres és important perquè és una categoria que creiem que és el punt de partida per aquesta nova idea de club que tenim, i bueno, ja hi ha intenció de fer medalles, perquè hi ha nanos amb marques que estan per optar a les medalles. Després s'han de guanyar, òbviament, però la il·lusió hi és, i la veritat és que tenim ganes.
Hi haurà un total de 12 proves entre categoria masculina i femenina.
Sergi Giral s'ha quedat a les portes del podi al Rally Costa Brava. Només 4 dècimes separen el copilot sabadellenc de les 3 primeres places.
En un rally marcat per la pluja, Sergi Giral i Quini Muntada van finalitzar en quarta posició amb el seu Porsche 911. A més, Giral es va queixar a les xarxes socials de les baixes mitjanes de la velocitat. La pròxima prova que disputarà el sabadellenc serà els dies 8 i 9 d'abril al Rally Catalunya Històric amb la sortida a Salou.
I avui acabem amb handbol, perquè el sabadellenc Aleix Gómez pot aconseguir aquest cap de setmana un nou títol amb el Barcelona d'handbol. L'equip blaugrana és el gran favorit per aixecar Antequera la seva 9a Copa del Rei consecutiva. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El debut a quarts serà divendres contra la Naitasuna, mentre que l'endemà s'haurien d'enfrontar a les semifinals el guanyador del Cangas Ademar. A l'altra banda del quadre hi ha un Bidasoa a Granollers i un Antequera a Puente Genil. En una entrevista a Ràdio Sabadell, Gómez ha apuntat que un altre dels principals objectius són els quarts de final de la Champions.
El principal focus és la Copa, que tenim el cap de setmana, la setmana que ve. Però bueno, el títol més important, com ja sap, amb el Barça és la Champions, i bueno, ara estem esperant el Flensburg-Seguet, el resultat, i a veure com va l'eliminatòria.
Un Aleix Gómez que va ser designat al gener com a millor extrem dret de l'últim europeu, on els hispanos van caure sobre la botzina a la final davant Suècia. L'ex de l'OAR ha admès que està sent una temporada molt atapeïda de partits.
La veritat que sí que pesa una mica, com has dit, a l'europeu. També hi va haver a l'estiu a les Olimpiades. Llavors aquest any ha estat és una mica complicat, la gent està una mica més cansada, però bueno, al cap i a la fi estem jugant un esport que ens agrada, ens motiva, i el cansanci aquí és el de menys.
Gràcies al bronze a Tòquio, Gómez serà un dels principals candidats al pròxim mes de juny a fer-se amb el premi a millor esportista de Sabadell de l'any 2021.
Més. Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 23 de març. No sense recordar-vos abans que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm